Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Benvinguts als temps postnormals amb Jordi Serra.
Minuts, ara mateix que passen de les 12, tornem a estar aquí en directe al matí a Ràdio Estel, a la seva part magazine. Ja ho heu escoltat, benvinguts als temps postnormals. Un espai de divulgació, Olga Vallejo, com estàs? Bon dia de nou.
Aquí a punt per aprendre.
Ai, aquest espai de divulgació que ens acompanya un cop al mes. Un espai de divulgació, dèiem, sobre el futur des de la prospectiva, emprant la teoria dels temps postnormals. I clar, ho fem de la mà del prospectivista, subdirector del Center for Postnormal Police and Future Studies. Ara ho he dit bé?
No, has tornat a dir.
Ai, per favor.
Gairebé.
Per favor.
Però ho tens a tocar.
Mira, per si... I tinc, mira, veig com ho tinc apuntat. Ho tinc apuntat o no? Ho direm,
ens,
ho direm
ara
català.
Ara ens has fet del centre de policies
postnormals. Jo policies que sempre ho faig.
En lloc de polítiques.
Que no sou policies.
No.
Feu polítiques.
Però també hem treballat, amb
clar.
Policies.
Mira, el Jordi també és professor associat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i ja està amb nosaltres, Jordi Serra, que per ser avui, de què ens vols parlar? Per on...
Avui voldria aprofundir una miqueta més en l'especificitat del canvi en aquest moment actual que hem dit en anomenar els temps postnormals.
Clar, si et sembla, recordem també, per si algun oient, saps, que ens enganxi ara, que no ens hagi escoltat mai, què són els temps postnormals?
Doncs és el nom que li han donat al moment, al període històric actual, no? Que és un moment de gran transició, de gran canvi, que es caracteritza sobretot perquè hi ha uns nivells més alts de complexitat, el comportament és molt més caòtic i, sobretot, contradiccions per tot arreu.
Ai, aquestes contradiccions per tot arreu, mare meva. I avui en desfarem alguna, no?
Sí, avui el que volia és presentar-vos un senyor. And the Quran
was found guilty. The man at the desk is Pastor Terry Jones, the self-appointed judge in a mock trial of the Quran.
Sí, el senyor aquest és el pastor Terry Jones, que en aquest tall en diu això de que el Corà és culpable de crims contra la humanitat, no? Aquest senyor és el pastor de la Dove Wall Outreach Center, que seria com el centre de divulgació de l'Esperit Sant mundial.
Que és una... Quina responsabilitat.
Sí, però
mundial, eh?
En realitat és una congregació molt petita.
I no confondre Terry Jones, ara m'ha vingut al cap. Res a veure, però a l'actor de Monty Python,
sí.
No? Que es deia Terry Jones, també? No, que es va morir fa uns anys, diria, Terry Jones.
No fa massa. No, aquest és un senyor que, bueno, tirat la banda aquesta, diguéssim, religiosa, tot i que ells es defineixen com una església no confessional, és a dir, que no volen seguir cap de les grans doctrines cristianes.
És un reverent baptista, no? Diria que...
No està clar.
Val.
És un mix.
Sí, perquè ells, als Estats Units, tenen molt el que en diuen non-denominational, que vol dir que no es casen mal amb ningú,
sí.
I fan una miqueta, si em permeteu, la guerra pel seu compte. Estem parlant d'una congregació que al seu moment pic potser tenia 50 feligresos, per tant...
Molt poca gent.
Sí, però aquest senyor, que a part de tenir aquesta tírria als musulmans, segurament també era una miqueta fatxa, doncs és el meu president d'una associació que es diu Stand Up America Now, no? Alça't ara, Amèrica, no?
Potser
no cal, no?
Deu ser bastant amic del Trump. A la mateixa, en una línia similar per algunes coses.
Jo intueixo que sí. Vull dir, la història d'aquest senyor ve de lluny. De fet, ja havia escrit un llibre que es deia L'Islam és el dimoni. I a Gainesville, que és on està aquesta...
On ens situem, sí, és a...
Gainesville és una ciutat a Florida, és una ciutat mitja, no? Que em sembla que algú de la taula la coneix.
Sí, una ciutat universitària, uns 100.000 habitants, està una hora i tres quarts al nord d'Orlando, a l'estat de Florida.
Aquesta exactitud, Olga, que hi has passat alguna temporada.
He estat un temps vivint-hi, a Gainesville. És una ciutat universitària molt viva, on, tot i ser a Florida, es parla molt anglès, una ciutat molt multicultural i molt acollidora.
Bueno, doncs aquest senyor no crec que hi contribuís perquè, de fet,
en absolut,
es dedicava a posar d'aquests grans rètols amb l'islam és el dimoni, repartien samarretes perquè els nanos anessin a l'escola i a la universitat amb aquest lema, no? El que passa és que el 2010 fa un pas més enllà, no? I anuncia a Twitter que cremarà l'Alcorà com a protesta contra l'islam. Com que ja us he dit que és una congregació petita, suposo que ningú en va fer massa cabal. L'home va insistir, ho va penjar a Facebook, va fer uns vídeos a YouTube. De fet, va arribar a dir que cremaria 3.000 alcoràs. Hi ha vídeos amb un que ensenya un remol ple de llenya per fer la foguera. Clar, va arribar un moment que la notícia s'escampa i aleshores es va generar una gran commoció.
Clar, Jordi, jo crec que també coincidia en el temps, no?, que s'apropava a l'11... Bueno, això dius que va passar el juliol del 2010, però ell, no?, quan va esclatar la polèmica que tu dius que va crear molta commoció, no?, aquests 3.000 eren, diria... No sé si va ser en aquesta ocasió, perquè aquest reverent, no?, dèiem, aquest pastor ja l'havia liat altres vegades, no? Però sí, que volia com simbolitzar les víctimes dels atacs
de l'11S. Sí. Heu de pensar diverses coses. Sí que és cert que en aquell moment l'opinió pública americana estava sensible perquè havia corregut la brama que es faria una mesquita prop de la zona zero de Nova York.
Correcte.
Que no era ben bé així, era un centre oratori multireligiós, però bueno, la gent s'ho va prendre com una gran ofensa. Els musulmans també, perquè heu de pensar que per un musulmà l'Alcorà és quelcom sagrat en ell mateix. Uh-huh. És una connexió directa amb Déu i, diguéssim, atacar o fer res en l'Alcorà és una de les blasfèmies més grans que un musulmà pugui concebre. Després no oblidem que en aquell moment els Estats Units tenien moltes tropes desplegades a Àsia Orient Mitjà, sobretot Iraq i Afganistan. I és clar, després hi havia el tema aquest de que les xarxes ens estaven fent addictes a les primícies.
Sí, no? Les exclusives de les últimes hores en aquest
això
sentit.
Que ets el primer que t'arriba, sí, que ha passat això allò, sí, i corres a escampar-ho. Total, que la cosa es va fer viral fins en punt que fins i tot a TV3 se'n va parlar.
Parlant precisament de seguretat, exactament el mateix és el que faran també demà a la zona zero de Nova York, després de les amenaces internacionals sorgides per la decisió d'un pastor protestant d'una comunitat de només 50 fidels que té el món en un puny per haver amenaçat de cremar llibres de l'Alcorà si no retira la construcció d'una mesquita allà on hi havia les Torres Bessones.
És increïble, perquè si això hagués passat l'any 1980, el senyor Terry Jones ho hagués dit amb els 50 fidels un dia que tingués sort i estiguessin tots a dins de les l'església, molts no li haguessin fet cas, algú s'hagués presentat aquell dia, no haguessin tingut prous alcorans, no?
Sí.
Però ara...
Clar, en aquell moment va ser una bomba, perquè a més, clar, heu de pensar que aleshores Al-Qaeda estava molt activa.
Yeah.
I encara que no n'havíem sentit parlar, Estat Islàmic s'estava començant a gestar.
Sí.
Clar, i aquest home el que feia era donar-los arguments, donar-los munició.
Benzina, no? Clar.
Clar, llavors, què va passar? Que es van començar a haver-hi disturbis a països musulmans. No? A Afganistan, el president, el Hamid Karzai, va dir que no li semblava bé. Aquella tarda ja van haver-hi aldarulls en una d'aquestes zones per occidentals i van acabar-hi havent-hi morts. És aleshores quan els americans, l'administració americana, del primer mandat d'Obama, s'adona que tenen un problema i fa unes declaracions que el que diu és...
It's completely contrary to our values as Americans.
Exactly.
That this country has been built on the notions of religious freedom and religious tolerance.
And ell arriba a parlar d'això com un show stand, no? Que diu que és contrari als valors americans i després diu, i sobretot que posa en perill a les tropes desplegades.
Sí, el mateix president nord-americà va sortir
sí.
a fer una compareixença en aquest sentit, no?
Va aprofitar una entrevista per dir-ho. De fet, el cap de les forces aliades, el general Petraeus, ja havia dit que allò era perillós. Clar, el que va ser molt fort és que la Hillary Clinton, que en aquell moment era la secretària d'Estat, va trucar amb aquest bon home.
El Terry Jones?
Sí, el va trucar demanant-li que no ho fes. El David Gates, que era el secretari de Defensa, també el va trucar. I al final el Gates va anar personalment a Florida per demanar-li que no cremés els alcorans.
Però quan hi ha aquesta reacció... el que fan és fer gran, no?, la figura del Terry Jones i el que ell proposa. Home. Potser si haguessin fet com si res...
Què hagués passat? Clar,
és que potser... heu de pensar que en aquell moment això, als països musulmans, ja era una brama molt important. Només Pakistan té prop de 40 canals d'aquests de 24 hores al dia de notícies. Vull dir, havia sigut a Afganistan, però hi havia hagut aldarulls ja a Lahore, a Islamabad, a Teheran, al Caire. Vull dir, allò era quelcom que se'ls hi podia anar de les mans.
Tot això propiciat per aquest anunci,
sí,
de Terry Jones.
Sí, sí.
I escolta, i Jones accepta no cremar el Corà o
sí,
què va passar?
De fet, mira, podem posar un altre tall que ho explica TV3.
El poble americà no vol la mesquita a la zona zero. I és clar, els musulmans no volen que nosaltres cremem l'Alcorà. L'imam de Nova York ha acceptat moure la mesquita d'allà. I nosaltres hem acceptat cancel·lar els nostres plans. Dissabte volaré cap a Nova York.
Val. Doncs ell va aprofitar una conversa que va tenir amb aquest imam de Nova York, el Faisal Abdul Rauf, per d'alguna manera poder-se tirar enrere sense que semblés
que
havia cedit. No?
Sí.
De fet, és un senyor que, si el busqueu per Google, moltes fotos sembla un moter. Sembla un
imatge de l'infer. No?
Sí, a més,
sí?
Amb xupa de cuiro,
sí,
i tal. Té unes
pintes imatge, sí,
bastant, com a pastor, bastant lamentables, no?
Però va entrar raó? Doncs al final,
bueno,
com ho diries tu?
Fins a cert punt, no? El 2010 es va contenir, però llavors el 2011 va fer aquesta pantomima de judici. El primer tall, allò que hem posat de que declaro l'Alcorà culpable, era el final d'aquest judici. El 2012 ja no es va poder contenir i va cremar un Alcorà, i el 2014, que llavors ja amb l'Estat Islàmic fent de les seves, en va cremar bastants, no? Però què va passar? Que llavors ja el context era diferent. Que ell fes aquelles coses amb tot el que estava passant al món, amb les barbaritats que feia Estat Islàmic, la gent no en va fer massa cabal. Vull dir, el seu moment va ser el 2010.
Val, llavors, nosaltres aprofitem, ara et preguntem, no, Jordi, Olga, li volem preguntar, clar, tota aquesta història del pastor Jones, quin és el motiu, no? Com ens pot ajudar, d'alguna manera, amb aquest temps postnormal, per entendre...
Doncs, home, primer perquè és un altre d'aquests fets que, si hagués passat en algun altre moment de la història previ, com tu has dit, Olga, ningú n'hagués fet cabal. Mm-hmm. Hagués quedat una cosa estrictament local a Gainesville, potser una miqueta per als voltants a Florida, i segurament, home, estic segur que l'administració americana ni li hagués arribat. Però, en canvi, en aquest moment es converteix en un fet d'abast mundial. I això ho hem d'entendre primer perquè el món on vivim ara està hiperconnectat. És a dir, el grau de connexions que tots tenim és com mai en cap moment de la història, no? Les xarxes, les notícies, la digitalització de la informació ha fet que la informació voli i arribi a qualsevol lloc del món quasi immediatament. En segon lloc, pel context també molt complex dels Estats Units. Recordeu, és primera administració Obama, hereta una miqueta el merder que li ha deixat el Bush, té tropes escampades per tot arreu, recordeu que ell deia que volia tancar Guantánamo, que no se'n va sortir mai, i es troba de cop i volta amb un home que, d'alguna manera, doncs el fa tornar a pantalles enrere, no? El fa tornar a obligar a adoptar un discurs més tipus del Bush i que d'alguna manera doncs li crea un problema amb els seus aliats musulmans perquè, ja ho dic, l'ofensa per un musulmà era molt, molt alta. I finalment, perquè estàvem començant a gestionar aquest nou tipus de jihadisme més extrem que havia sigut Al-Qaeda, no? Al-Qaeda havia elevat el nivell de conflicte, és a dir, després de l'11S va fer altres coses, havia posat la por en molts americans, i els americans des de Pearl Harbor no havien rebut mai un atac d'aquell nivell en el seu propi territori, no? I per tant, doncs això provoca una combinació en la que un personatge que és molt menor, molt secundari, un mindundi, no? Un nobody, que dirien els americans, durant uns dies esdevé una peça clau de la geopolítica internacional. I la totpoderosa secretària d'Estat Clinton ha de deixar les seves coses, buscar que el truqui, que li deixi parlar amb ell per veure si baixa del burro, no? Clar, que una persona tingui aquesta capacitat d'alterar les estratègies del país més poderós del món d'aquesta manera tan immediata i tan fàcil per ell, això era quelcom que tampoc no teníem gaires exemples de que això hagués passat. I aleshores, una altra qüestió que jo crec que també és molt important en els temps postnormals és que la vella distinció local-global, en molts sentits, és irrellevant. És a dir, què més dona que una cosa la faci algú en algun llogarret del món, perquè el potencial és que arribi a tot arreu. És a dir, quantes vegades ens arriben notícies de que, jo què sé, un pastor de camells a Austràlia té un camell que canta, o, sí, o que hi ha un artesà a Sud-amèrica que li ha aparegut la verge a la paret del taller. I coses que són, em perdono, collonades, esdevenen notícies a tot el món, no? I això jo crec que també és quelcom molt, molt típic dels temps postnormals. És a dir, la pretensió de que una cosa és particular i local l'hem d'oblidar.
Clar, és que anava a preguntar ara, no? Com podem desfer, justament, no? Tota aquesta història que ens has explicat avui, no? Aquesta concepció, no? Com ho podem desfer, això? Com podem trobar l'eina per entendre, doncs, justament, aquest temps postnormal?
A veure, desfer no crec que es pugui desfer. És a dir, estem en un nivell nou. És a dir, ara no... Què intenten fer alguns països quan hi ha aldarulls? Si recordeu, per exemple, aquest gener al Kazakhstan va haver-hi una lluita entre faccions del govern i què van fer? Van tallar l'accés a xarxes per contenir danys.
Per contenir.
Però què va passar? Que resulta que el Kazakhstan és un dels llocs on hi ha més mines de bitcoins. I allò va provocar una caiguda brutal del bitcoin. És a dir, avui dia hi ha segons quines solucions no són solucions. Esdevenen un problema afegit.
Un problema més.
I s'enreda encara més. Sí, és curiós que en aquesta connectivitat global de la que parles, coses que passen en una altra punta del món, al final les veiem tant a tots aquests canals. Fins i tot podríem veure a través de Google Maps on està l'església d'aquest senyor caminar per aquells carrers
I tant. No?
A través de la pantalla, que al final hi ha coses que les sents molt teves, com molt pròpies, i t'estàs amoïnant per una cosa que potser passa a l'altra punta del món.
Podem mirar-ho al revés, també. Hi ha un altre exemple. Hi ha una comunitat indígena a un petit arxipèlag a l'oceà Índic, els sentinelesos. A les illes es diuen Sentinel. Són una gent que fa molts anys que no volen saber res del món exterior. Però vull dir, quan s'acosta amb pescadors o gens, els reben amb sagetes, llances i rocs.
Val.
Estem parlant d'una gent que viuen com si visquessin al Neolític.
Val. Val. No és que els hi treguin el wifi.
No.
Els hi treuen l'accés al wifi perquè no en tenen.
Ells saben que hi ha un món exterior perquè, clar, passen avions, a vegades veuen barcos...
Tenen inputs.
Algun antropòleg ha aconseguit fer contacte amb ells, però ells no en volen saber res del món exterior. Doncs el 2018, un predicador americà, John Allen Chau, es va emparrar que volia portar l'Evangeli a aquestes illes. Va subornar uns pescadors perquè Índia ha prohibit que s'hi vagi. Perquè, diu, si volen que els deixem en pau, doncs els deixem en pau. Però ell va subornar uns pescadors per anar-hi. Ja la primera vegada va estar a punt de deixar-hi la pell. Però es veu que no va agafar el missatge i va tornar. I la segona vegada el van matar. Llavors això va generar un debat mundial. Perquè, esclar, la família i altres deien que s'havia d'anar a recuperar el cos. I altra gent deia, bueno, és que ell no hi havia d'anar
res.
Índia no vol que s'hi vagi. Clar, que va arribar un moment que el govern indi s'ho va plantejar. Però diu, ostres, haurem de muntar una operació militar que causarem molts morts, per no parlar de que si ens hem de ficar a la illa, igual els hi encomanem alguna enfermetat. Diu, tenim moltes possibilitats que per recuperar un cos... Els matem a tots. Bueno, això es va convertir en un debat, ja et dic, sí, durant un temps en molts àmbits. Una gent que van dit per activa i per passiva que no volen saber res de la resta del món. I la resta del món com que se sent amb dret a opinar si hem d'anar-hi a fer res o no. Això abans, vull dir, ningú n'hagués fet massa cas,
clar,
però ara s'ha convertit en un tema de debat, doncs, a Twitter, a Facebook, aquestes coses, i la gent, tothom hi diu la seva.
És que hi ha moltes tertúlies, i s'han d'omplir moltes hores, i llavors fan falta temes nous, més enllà de la política.
Moltes gràcies, Jordi. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Si em deixeu fer l'anunci de la setmana vinent.
Ho desitgem.
Setmana no, perdoneu-ho.
Per la propera setmana.
El proper mes. Sí, us voldré explicar per què les meduses poden ser les que heretin la Terra.
És que, clar, fas aquest...
amb aquest titular...
Què farem ara? Hem d'esperar un mes?
Ara volem una màquina del temps.
La setmana vinent. Això, rai.
Però això no és un fake, eh?
No. Us explicaré un cas de com van estar a punt de derrotar la que pot ser la nau més poderosa que hi ha ara a la Terra.
Les meduses, que devia ser un submarí, perquè, clar, una medusa no surt de...
Ja no vull dir res més, perquè si no...
Ja ara estarem pensant, coses, eh? Ara 4 setmanes pensant.
Jordi Serra, moltíssimes gràcies. Que vagi molt, molt bé.
Igualment.